Tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sona la sintonia de Ràdio Maricel i això és el temps de descompte. És dilluns, és 17 de març de 2014. I per endavant, l'habitual hora esportiva dels dilluns. Bé, avui probablement una miqueta més, perquè tenim, com es diu en aquests casos, tenim teca, eh? Què ens deixa esportivament parlant el cap de setmana? Doncs home, futbolísticament no ens podem queixar, no ens podem queixar. Bons resultats del Sitges, que va guanyar 1-3 al camp del Vegas. Atenció, perquè en aquesta victòria fa que el Sitges surti de la zona de descens després de moltes i moltes setmanes de sèrie. Una bona victòria, tot i que va haver de capgirar un gol força matiner del Vegas al minut 7. Els gols de Rubén Cortés, Nico i Sergio Jiménez gairebé al final del maig van servir per certificar amb aquesta victòria aquests 3 punts que, com els dèiem, fan que el Sitges surti de la zona de descens. Ahir a Iguadols, el Sobrense, com es diu també en aquests casos, más de lo mismo. El Sobrense que va tenir pràcticament prou en 45 minuts per liquidar el seu partit davant el base Vilanova, va guanyar el conjunt sitgetà per 3-0, resultat que el continua mantenint una jornada més al capdavant de la classificació amb un punt d'avantatge respecte a Molanta i Olivella, que també van guanyar els seus respectius partits. Repassarem d'aquí uns instants tot el gruix de la jornada futbolística. També hem de parlar de bàsquet, de la relliscada, la patinada que va patir el bàsquet de Sitges aquest passat dissabte amb el Pinsbens. Va perdre 61-70 davant el Ripollet. Mal partit, un partit d'aquells en què pràcticament no surt res. Part positiva, l'Average com a mínim es va poder salvar vers el conjunt del Ripollet, un Sitges que cau de la segona a la cinquena plaça. Hoquei patins, un resultat d'aquells que fan mal, el que va patir el Club Patí Sitges ahir a la pista del Molins de Rei. 9-1. Ja no és la derrota, que és dolorosa, evidentment, sinó que el Club Patí Sitges ahir es va deixar més de mig ascens a Molins de Rei. Una dura derrota, marcada, això sí, també per les baixes importants que tenia el conjunt de Josep Fuster. Aquí, per cert, tindrem ocasió de saludar en el decurs del temps de descompte. Més coses. El proper 30 de març, el Retiro acollirà un festival musical, donant així el tret de sortida als diferents actes del 50è aniversari de la Blanca Subur, actes que es varen presentar aquest passat divendres al Pícnic i dels que en parlarem d'aquí uns moments. Comencem. Són les 4 i 6, gairebé les 4 i 7 minuts de la tarda. Repassem d'aquí uns moments uns quants resultats futbolístics que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana. Després farem un parèntesi, no diré breu, sinó una mica més llarg, perquè hem de repassar tot el que va donar de si l'acte de presentació dels diferents actes i activitats que s'han organitzat a l'entorn del 50è aniversari de la Blanca Subur. Uns actes que donaran el seu tret de sortida, com els dèiem tot just en començar el programa, amb el proper 30 de març. Al Retiro, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc un festival, una gala musical. Bé, ens quedem doncs amb alguns noms prou coneguts, com el de Lucrecia i el d'Antoni Orozco, que participaran també d'aquest esdeveniment musical que organitza la Blanca i que, com els dèiem, representarà el primer dels actes del 50è aniversari de la Blanca. Futbolísticament parlant, doncs, el juvenil A de la Blanca va derrotar ahir al migdia 3-0 al Java aquí a Terrassa, un resultat que continua doncs donant molta vida al conjunt de David Porres, que segueix al capdavant de la classificació una setmana més, una jornada més, amb 3 punts d'avantatge vers el segon classificat, que continua sent també el Manresa. Comentem aquests i altres marcadors en companyia, com cada setmana, de l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs comencem precisament, si et sembla, per aquest marcador de 3-0 del juvenil A, una victòria més, 3 puntets més, al sac, i líders una jornada més.
Bueno, primerament haig de dir que el divendres que ve em truquis al mòbil.
Molt bé, doncs sí? així ho faré.
El tens apuntat?
El tinc apuntat, sí? Cap problema.
Molt bé. Bueno, ja ho has dit tu tot. Hem guanyat 3-0, a la primera part 0-0, la Blanca estava molt ensupida, Llavors, la segona ha recordat que ell era el líder i s'ha espavilat bé, ha marcat 3 gols. Seguim líders a 3 punts. Uh-huh. És el que hi ha.
Queda menys, per tant, bé, l'equip està aguantant el tirón, com es diu.
Sí, molt bé. No, molt bé, estem molt contents, de veritat.
Seguim.
Bueno, juvenil B, Blanca Subur 3, la Múnia 0. Gran partit del B, golejant a tot un A. Cadet A, Blanca 2, Sant Ildefons 0. Bon partit de l'A, que es va desfer d'un pesat rival. Infantil A, Ribes 0, Blanca Subur 1. Gran partit, molt disputat. La Blanca ha sabut marcar un gol i guardar la seva porteria bé. Infantil B, sector Montserratina 10, Blanca Subur 0. Partit sempre dominat per un A molt fort. Infantil C, Blanca Subur 0, Vilanova 3. Als 15 minuts de començar es lesiona l'àrbit i es suspèn el partit. Ja veurem què passarà. El resultat era 0-3 a favor de Vilanova, que va líder i que té un equipàs. A l'Evin A, Blanca Subur 4, Vilanova 1. Bonic partit de l'A, que ha dominat bé el Vilanova. A l'Evin B, Blanca 0, Ciutat Cooperativa 3. La força física ha guanyat aquest partit. A l'Evin C, Martirenca 5, Blanca Subur 6. Gran victòria amb molts gols al camp d'un A. A l'Evin D, Capellades 4, Blanca Subur 4. Bon empat contra un A molt fort i gran. A l'Evin E, Mascatarro 1, Blanca Subur 19. El CUE no ha pogut amb el joc avassallador de la Blanca, que ha estat, com sempre, golejador. Benjamín A, Blanca Subur 1, Atlètic Sant Just 3. Millor encert de cara a porta dels visitants. Benjamín B, Blanca Subur 12, Bas Espirall 0. Una dotzeneta en un partit molt clar pels locals. Benjamín C, Vilanova 2, Blanca 1. Un empat i ara bo, però els locals han tingut molta sort de cara a la porta en el tram final. Benjamín D, Cornellà 5, Blanca Subur 4. Partit molt disputat entre dos forts equips i un àrbit del Llobregat han fet que la Blanca perdés el partit. En final, el campionat local del Nou Pisvens, amb Promeses, Blanc Sitges 6, Hotel Palou 4. Òptica Holandesa 3, Construcció Netxetxo 5 i Pastisseria Serrarols Nins 6, Remax 3. En Pitufos, Newton Informàtica 3, Magnòlies 4. Hotel Estela 11, Restaurant Triana 4 i Begudes Adell 3, Càmping Sitges 4.
Doncs fins aquí aquest repàs dels resultats, el que ha donat de si la jornada per als equips de la Blanca, 4 i 11, gairebé 4 i 12. Senyor Albert Lluís, moltíssimes gràcies.
Molt bé, recorda't del divendres del mòbil.
Correcte, me'n recordaré. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Vinga, doncs, seguim repassant resultats. Parlem ara de futbol femení, bé, bàsicament per recordar el que van fer l'infantil cadet i el Benjamí Alevi del Club de Futbol Sobrense, cara i creu la cara en aquest cas per l'infantil cadet, que es va desfer còmodament 15-6 del Sant Vicenç Atlètic Sant Vicentí, i la creu en aquest cas per el Benjamí Alevi, que va caure derrotat ahir a Aiguadols 2-5 davant el Gimnàstic Manresa. Resultats del Rugby Club Sitges també produïts aquest darrer cap de setmana. A la tercera catalana, partit d'anada de la semifinal del play-off. Rugby Club Sitges 83, Ripollès en Rugby Club 0. Per tant, un magnífic resultat per al sènior B del Rugby Club Sitges en aquest play-off en l'anada de la semifinal. Pel que fa a la Copa Catalana Femenina, també un molt bon resultat del conjunt femení del Sitges, que va guanyar 42-5 al Carboneres de Terrassa. Pel que fa a la Lliga Sub-18, el cadet B va perdre en la seva visita al camp del Castelldefels a Can Vinader 27-5 i el cadet A va guanyar de forma contundent 5-50 en el seu desplaçament al camp del Buc Ubae, a la Fuixarda. Finalment, pel que fa a la Lliga Sub-16, l'infantil B del Rugby Club Sitges va caure àmpliament derrotat en la seva visita al camp del Club Rugby Tarragona 59-12. Un minutet i arribarem a un quart de cinc de la tarda. Fem un breu parèntesi en el que ha estat el cap de setmana esportiu per recordar el que va passar divendres passat al pícnic. La Blanca Subur va donar a conèixer ja els actes commemoratius del seu 50è aniversari, com els dèiem, aquest acte que va tenir lloc al pícnic aquest passat divendres, en presència doncs, de forces representants, en aquest cas, de diferents institucions i entitats. Un acte presidit per Toni Cerdà, president de la Blanca Subur, acompanyat, en aquest cas, del directiu de la Federació Catalana de Futbol, Josep Vives, que li lliurà una placa commemorativa en nom de la Federació Catalana de Futbol, també la presència del senador Josep Maldonado, com recordaran, doncs, Josep Maldonado fou en el seu dia també secretari general de l'Esport de la Generalitat. Representació també del govern català, en aquest cas en la figura de Gerard Figueres, que és director del Consell Català de l'Esport, i també en representació de l'Ajuntament de Sitges, en aquest cas amb Pep Moliner, regidor d'Esports. Força gent també del món del futbol, de la federació, del comitè d'àrbitres, van veure també Manel Durán, delegat de la Federació del Garrafa Penedès, Félix Gimeno, el qui fou en el seu dia seleccionador de Catalunya en futbol femení, doncs és ara president del Comitè Tècnic d'Entrenadors, també Toni Artero, delegat del Comitè Tècnic d'Àrbitres a la comarca del Garrafa Penedès, com no també presència d'expresidents de la Blanca Subur, en el cas de divendres, representats per en Ramon Serra i en Jordi Andreu, i també varen veure alguns exjugadors, cas de Joaquín Macanás, Miqui Albert i Enrique Hernández. Com els dèiem, l'acte del passat divendres va servir per donar a conèixer tots i cadascun dels actes que ha preparat la Blanca per aquest 2014. El primer d'ells tindrà lloc el proper dia 30 de març. Serà a partir de les 7 de la tarda a la Societat El Retiro, un festival musical en el que s'aprofitarà també per presentar l'himne de la Blanca Subur, un himne que ha composat la cantant Lucrecia, que serà precisament també una de les participants d'aquesta gala musical. Anem a escoltar ja, sense més preàmbuls, tot el que es va comentar a l'entorn d'aquest 50è aniversari de la Blanca. El primer en prendre la paraula fou el president Antoni Cerdà, agraint doncs, a tothom la presència al pícnic per presentar aquests actes de la Blanca i repassant de dalt a baix tots i cadascun dels actes d'aquest 50è aniversari.
A part d'agrair la presència de totes les persones que m'estan acompanyant a la taula, voldria agrair també la presència de tots els que esteu aquí, començant per expresidents com el Jordi i el Ramon, exjugadors de la Blanca que veig que se'n recorden de nosaltres, com el Miqui, el Joaquín Macanás, membres de la federació com el Manel Duran, del col·legi d'entrenadors com el Félix Gimeno, del president del col·legi d'àrbits de la delegació del Penedès, el Toni. I bé, a tots els que esteu aquí, de veritat, que estic molt content de veure-us, perquè vol dir que la Blanca, tot i que ja porta 50 anys, perquè celebrar un cinquantenari penso que és una cosa que no es fa cada dia, però que vol dir que si hem aguantat 50 anys i vosaltres amb el temps que fa que veu estar la Blanca encara se'n recordeu de nosaltres, vol dir que tan malament no ho estem fent. També volia agrair a tots els mitjans de comunicació que estan aquí, el Toni, l'altre Toni, el Pitu, l'Albert, Toni Sella, el vostre recolzament amb aquest acte de presentació que fem avui dels actes que intentarem fer en aquest 50è aniversari. També volia donar les gràcies al Wilkins, que ja el tenim afillat per tots els actes que presentem, com aquell qui diu, que duri molts anys el teu fill, Edwin, sisplau. I també, com no, a l'Anna Aguilar pel magnífic cartell que ens ha fet, i a la Lucrecia perquè ens ha creat un himne de la Blanca que si no passa res el presentarem en breu. Dit això, suposo que m'he deixat algú, suposo, perquè sempre amb aquests actes, quan intentes personalitzar, t'equivoques. Hi ha exjugadors també aquí, com l'Enrique. És que, bueno, potser no hagués tingut que personalitzar tant, perquè segur que quedaria malament amb algú. Dit això, intentaré resumir una miqueta els actes que pretenem fer dintre de tot aquest any 2014, i llavors començarem pel primer acte, que serà el dia 30 de març al Teatre Retiro, on farem un festival musical gràcies a la col·laboració d'una sèrie de grups i de cantants de molt prestigi, amb el qual doncs, tenim el Guitar Combo, tenim la Big Band, tenim els The Warriors, Santi Carulla, Ramon Miravet, la Lucrecia i l'Antoni Orozco. I aquí intentarem, amb la col·laboració de la Lucrecia, presentar l'himne que ens ha confeccionat per aquest 50è aniversari, i que espero que sigui un himne que ho podem sentir encara quan arribem al centenari. A continuació tenim intenció de l'1 al 14 d'abril de fer un concurs de dibuix a través de, o sigui, amb el que puguin participar tots els components de Pinsbens, des del més petit fins al més gran. Els petits segur que s'hi abocaran, els grans penso que igual pot ser una incògnita, però hem volgut donar l'opció a que pugui participar-hi tothom. Següentment farem el dia 15 de maig a l'Auditori de Miramar un debat sobre el futbol, en el que estem tancant la participació de diverses personalitats dintre del món periodístic i també d'exjugadors. Del 14 al 15 de juny, a la sala d'exposicions de l'Ave Maria, farem una exposició fotogràfica amb que l'hem anomenat 50 anys d'història de la Blanca Subur, en el qual intentem fer un recull des de la fundació del club a l'any 64 fins als nostres dies de totes aquelles fotos que ens pugueu aportar, que penso que donaran lluïment a l'acte, a l'exposició. I a partir del juny llavors ja començarem amb tot el tema esportiu, amb els diferents tornejos que farem, que començaran el 14 de juny amb la cloenda del 50è campionat local de Pinsbens, dels més menuts, la base del club en definitiva, perquè si no tinguéssim lo de Pinsbens difícil seria... Si no tinguéssim lo de Pinsbens difícil seria poder celebrar aquells aniversaris com el que estem celebrant en aquests moments. Continuarem amb les trobades de jugadors. No, perdó, 14 de juny també volem fer un partit amb el nostre juvenil. Si podem celebrar alguna cosa, perfecta, perquè senyal que la posició que el juvenil està ocupant en aquest moment haurà reeixit i haurem assolit una pujada de categoria, que ens faria molta il·lusió poder estar anar l'any del cinquantenari l'any que ve el juvenil a Nacional. Intentarem fer un partit, ja el tenim pràcticament lligat, amb el nostre juvenil, repeteixo, amb la selecció catalana sub-17. El 15 de juny farem el torneig de la Vins formatiu. El 28 de juny intentem fer un, que està també bastant avançat, un torneig de veterans, un triangular. Hem demanat participació dels dos clubs representatius de Catalunya, que són Barça i Espanyol, amb un combinat d'exjugadors de la Blanca Subur. I llavors la traca una miqueta melancòlica, a partir del 5 de juliol fins al dia 20, més o menys tenim previst, farem trobades per edats d'exjugadors de la Blanca Subur. O sigui, que tots els que heu passat per allà i que encara esteu en condicions de posar-se unes botes i jugar a futbol, jo he jugat, però no me les posaré, doncs intentarem fer unes trobades per recordar temps passats a la Blanca Subur. El 14 o el 17 d'agost farem el torneig per tradició del club, que és el torneig de juvenils, on us puc dir que ja tenim confirmada la presència també dels dos clubs representatius de Catalunya, Barça i Espanyol. Estem negociant alguna incorporació d'algun equip estranger, però bueno, les dates seran aquesta, del 14 al 17 d'agost. Al setembre farem el torneig de futbol formatiu d'infantils i cadets, com cada any, intentarem fer-ho de les dates del 13 al 14 de setembre, i el 14 d'octubre farem a l'estadi de Nous Pinsbens a les 6 de la tarda, si no hi ha cap canvi d'última hora, la presentació oficial de la temporada 2014-2015. També a partir de l'octubre, cap al novembre, intentarem fer la presentació del llibre Història de la Blanca, en el qual estan col·laborant amb la seva confecció una sèrie d'exjugadors que realment estan abocats amb el tema. I per últim farem el sopar de cloenda del cinquantenari, suposo que cap allà al mes de novembre. Durant tota la temporada intentarem fer visites de tècnics, d'exjugadors, que passin per les nostres instal·lacions de Pinsbens, perquè això els més petits sobretot els encanta, veure jugadors que encara estan en actiu i que, bueno, que poden mantenir-los d'una forma propera i que sempre poden ensenyar-te coses. I a part d'això no volia dir res més, donar les gràcies a la família Mates per l'acollida que ens ha fet en aquí, com sempre extraordinària, i que ens sortirem millor o ens sortirem pitjors els actes que estem intentant organitzar, però que sí, està clar que l'any que ve la Blanca farà 51 anys i intentarem continuar fent el millor que sapiguem, polint defectes, que defectes sempre n'hi ha, però que la Blanca continuarà. Si ha aguantat 50 anys, segur que n'aguantarà molts més. Visca la Blanca i gràcies a tots.
Les paraules de Toni Cerdà, president de la Blanca Subur, repassant tots i cadascun dels actes d'aquest 50è aniversari de l'entitat, que començaran, recordem de nou, el proper 30 de març amb aquest festival musical que tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda a la Societat Recreativa El Retiro. A Toni Cerdà el saludarem també aquest dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Més intervencions, en aquest cas també no l'escoltarem, però bé, bàsicament consignar la presència, com els hem comentat, del senyor Josep Vives, directiu de la Federació Catalana de Futbol, que també va tenir doncs una felicitació per a la Blanca i va parlar també de la implicació que espera que pugui tenir per part de l'entitat sitgetana en el projecte JocNet, que està a punt d'endegar la Federació Catalana de Futbol. Intervencions més, la de Gerard Figueres, director del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, agraint també la tasca de formació i també per saber transmetre els valors esportius als més joves.
Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom. Gràcies per atendre aquesta convocatòria i, com no podia ser d'altra manera, gràcies a la direcció de la Blanca Subur per haver convidat doncs a la Generalitat de Catalunya a ser partícips d'aquesta presentació dels actes de commemoració doncs dels 50 anys del vostre club. Saludar amicablement doncs el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sitges i els que l'han pogut també precedir com a regidors d'Esports de la Vila, el president, el senador, amic i referent Josep Maldonado, i també doncs evidentment a la Federació Catalana de Futbol. Des de la Generalitat de Catalunya us volem doncs dir dues coses que, no per deixar de ser institucionals, doncs no són sentides i sinceres. La primera és gràcies per 50 anys de dedicació a formar esportistes, però a formar sobretot persones en els valors que des del futbol amb un club com el vostre heu sabut traçar. La història dels clubs esportius, i més en un país com el nostre que en té més de 15.000, diguem, registrats i en actiu, és la història de moltes persones i de les seves vides. Durant aquests 50 anys, doncs no només els que han tingut la sort o la responsabilitat d'haver pogut ser presidents del club, sinó que també tots els pares i mares de nanos que han estat doncs jugant a la Blanca han deixat una part de la història de la seva vida en una empremta en aquests 50 anys que avui commemoreu, no? Per tant, crec que és un reconeixement en el club, però que és un reconeixement en totes i cada una de les persones, que ja sigui des de la responsabilitat directiva de tirar endavant un somni, un projecte col·lectiu, com és un club esportiu, doncs han tingut també conjuntament amb tots aquells pares i tots aquells nanos que ho han fet possible. Crec que això és d'agrair, crec que això és d'admirar, en un any, el 2014, en el que també commemorem, en aquest cas, doncs, el tricentenari dels fets de 1714, té molt sentit que puguem fer una aturada en el camí, que puguem mirar una mica enrere, que puguem en el programa, per exemple, que ens presenteu avui, entendre qui, com i per què doncs fa 50 anys van dir hem de crear a Sitges un club com és la Blanca Subur i per què doncs aquest club avui compleix 5 dècades de funcionament amb èxits, no? I el segon, diguem, missatge o reflexió que us volem demanar és, més enllà de les gràcies, és sobretot l'esperança, la il·lusió, el dir mireu el futur, més enllà de parar-nos, de mirar enrere, d'agrair, de reconèixer i de posar en valor la feina feta pel club fins avui, crec que és el més important poder mirar endavant i veure quines són les fites que avui, l'any 2014, doncs un club tirat endavant per persones de la vila de Sitges de manera desinteressada, doncs segueixen volent dedicar el seu temps a formar nanos, a formar esportistes, però sobretot a formar persones que ja per sempre més tindran en la Blanca Subur doncs una petita part de la seva manera d'entendre no només l'esport, sinó també la vida. Per acabar, em permetran que també hi posi un punt personal i menys protocolari, president. També els vull agrair que hagin deixat que un vilanoví, que avui té la sort de poder ser el director del Consell Català de l'Esport de la Generalitat, doncs comparteixi amb vosaltres aquesta celebració. I un vilanoví que fins als 18 anys va ser porter de la Londres i que sempre que veníem a jugar al Camp de la Blanca doncs sortíem una mica espantats perquè ens en queien uns quants i jo també tenia la responsabilitat. Veig que el temps també ajuda a llimar, diguem, els conflictes esportius i per tant, ara sí, seriosament, és tot un plaer i tot un honor doncs, que ens hagueu pogut convidar i tal com vaig poder expressar en el president de la Blanca Subur fa unes setmanes, reunits doncs, en el despatx i quan ens venien a dir, escolta, volem presentar el 50 aniversari i volem que la Generalitat hi sigui, els enviava en aquella ocasió doncs, a l'amic Josep Maldonado, doncs dir també públicament que la Generalitat no només doncs, hi serà, sinó que hi serà amb totes les ganes, i això sí, doncs, d'una manera limitada, perquè tothom sabem com estan els recursos, doncs tindreu tot el recolzament de la Generalitat de Catalunya, tant per això que deia al començament, del reconeixement de 50 anys de feina ben feta, però sobretot mirant en el futur, i que tant de bo els qui els correspongui d'aquí 50 anys puguin tornar també a celebrar el centenari de la Blanca Subur. Moltes gràcies i molts èxits. Gràcies.
Dos quarts de cinc de la tarda, les paraules de Gerard Figueres, director del Consell Català de l'Esport de la Generalitat. I no hi podia faltar Josep Maldonado, el senador Josep Maldonado, exsecretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, que també doncs, va comentar doncs, algunes anècdotes a l'entorn del seu lligam amb Sitges, amb la Blanca. Maldonado que recordar, per exemple, l'organització d'un mundialet l'any 82, un mundialet que va organitzar la Generalitat de Catalunya. Va ser el propi Maldonado qui va demanar a la Blanca que Sitges fou precisament una de les seus d'aquest mundialet. I bé, va néixer a partir d'aquí, podríem dir, doncs, una bona amistat entre el senador Maldonado i la Blanca Subur. Escoltem-lo.
Benvolgut president, senyor regidor d'Esports i representant de l'Ajuntament de Sitges, benvolgut i estimat director general d'Esports de la Generalitat, representant de la Federació Catalana de Futbol, expresident, responsable esportiu de la Blanca, exjugadors, exregidors d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, amigues i amics. Fa uns mesos, no gaires, vaig rebre una trucada d'una persona que per mi és un referent al voltant de l'esport a Sitges, que és el Manol Escobosa, i em va dir, escolta, voldríem parlar amb tu. Quan em truca el Manol Escobosa, a vegades està un grapat de mesos que no em truca, però quan em truca, sempre sé que em truca per demanar alguna cosa, no per ell, sinó per Sitges i per l'esport sitgetà. I sempre hi ha aquell sentiment de dir, aviam si també parlarà de la Blanca, que és part del seu cor, no? I vaig acceptar, vaig dir, el Manolo em voldrà demanar explicar-me algun projecte, voldrà que jo conegui alguna cosa que passa a l'esport de Sitges i de ben segur que la Blanca no se'n lliurarà. Va demanar fer una mossegada amb el president i amb el responsable esportiu i em van explicar que la Blanca feia 50 anys. Jo em vaig quedar astorat perquè vaig pensar, ja fa 50 anys. Jo no els vaig conèixer el 64 perquè en tenia només 12 i jugava a Violava, jugava a porter Violava també als franciscans. Després el meu fill, quan el vaig apuntar al futbol, ja no el vaig apuntar a Violava, el vaig apuntar a la Blanca. I aleshores vaig dir, bueno, 50 anys, vaig mirar enrere, no? I em vaig recordar que jo conec la Blanca i des d'aleshores em sento part de la Blanca i la porto molt a dintre meu des de l'any 82, Manolo se'n recordarà. I jo vaig tenir la sort d'organitzar el que es deia el Mundialet, la Generalitat organitzava el Mundialet i ens van donar del Garraf fins a les Terres de l'Ebre, i al Garraf em costava molt trobar un lloc que acollíssim com a seu una fase del Mundialet. I una persona em va dir: escolta, vés a Sitges, que la Blanca Subur sempre té les portes obertes i sempre ajuda a tothom i atén a tothom. Jo a 82 era molt més jove, vaig venir una mica pensant: no els conec de res, vés a saber què em diran. Em recordo que em va atendre una persona per la que jo tinc una especial estima i admiració i un gran record, que avui no es pot acompanyar, en Jaume Serra, i la Blanca no només em va dir: escolti, què necessita, sinó som. De totes les seus que van haver del Mundialet, almenys de les que jo vaig coordinar, la Blanca és la que hi va posar més il·lusió, més sentiment, més empenta, més ganes, i va ser un èxit. A partir d'aleshores la Blanca forma part del meu sentiment esportiu, no? I quan l'altre dia m'assento a una taula i em diuen: fem 50 anys, vaig pensar quants sentiments, quants records, quants sopars de final de temporada, quantes relacions amb Itàlia, quantes persones que ja no hi són, quants jugadors que han passat a grans equips de la mà de la Blanca, quantes històries, quants sentiments, però sobretot quanta feina hem feta, no? Per tant, aquests 50 anys, president i membres de Junta, sapigueu que és també un homenatge a vosaltres i a qui vosaltres representeu. Jo crec que 50 anys, potser Josep Vives m'ho diria millor que jo, són tres generacions, no? Tres generacions de nens i nenes que puguin haver fet esport. I al voltant de tres generacions hi ha molts pares, moltes mares, molts entrenadors, molts monitors, moltes persones que han col·laborat a la Blanca i que alguns ja no ens acompanyen, altres potser ja no viuen a Sitges, però tots formen part d'aquest teixit tan important que fa que Catalunya sigui un país esportiu. I moltes vegades, jo quan tenia la sort, ara la té el bon amic Gerard, de ser secretari general d'Esports, d'estar al govern de la Generalitat, venia algun directiu, algun responsable esportiu d'altres països, recordo de França, d'Itàlia, del Quebec, i venien a conèixer, volien saber el fenomen esportiu català. I em deien: com pot ser que un país tan petit té campions olímpics, campions del món, campions d'Europa, i venien a conèixer el fenomen de l'esport a Catalunya. I els deia que això no era gràcies a la Generalitat, no era gràcies als ajuntaments, no era gràcies a les diputacions. La Generalitat, els ajuntaments, les diputacions ajudaven, sens dubte, perquè això era bàsicament el teixit social esportiu. Homes i dones que dedicaven moltes hores als clubs dels pobles, a portar nens amb el cotxe a jugar al poble del costat, moltes vegades a rentar la roba, en aquella època a marcar el camp amb la màquina de cal, etcètera, etcètera, i que d'aquesta gran quantitat de municipis, de clubs, tenien de la quantitat, sortia la qualitat. Sortien els bacanals, els escats, tota aquesta gent que després es projectaven a l'èlit. Per tant, jo crec que aquest 50 aniversari és per celebrar-ho, per gaudir-ho, però també perquè la vostra autoestima encara sigui més alta. Perquè és un homenatge a tota la gent que heu fet 50 anys de Blanca. Deies, president, no sé com sortiran els actes, si millor o pitjor, sortiran molt bé, perquè hi poseu molta il·lusió, sempre, hi poseu un batec especial, el cor us batega amb més intensitat, amb molt de sentiment, us anirà molt bé, perquè la gent que us coneix, la gent que us tasta, la gent que s'acosta, us queda impregnat, queda envoltat d'aquesta il·lusió, d'aquesta fer tot a canvi de res, dedicar-hi hores, esmerçar-hi moltes vegades diners, moltes vegades la família se'n present, però vosaltres sempre al peu del canó perquè la Blanca sigui sent això, no? Aquí dèieu crear un futur, però també heu fet molt de passat, heu fet molta història. Per tant, com un mes de la Blanca, jo avui, més que senador, portaveu d'Esports al Senat, més que com a persona del món de l'esport, que humilment pugui haver estat o pugui ser, jo vull estar aquí com un mes de la Blanca. M'honora que se'n recordeu de mi, agraeixo que m'heu deixat participar d'aquest acte, em vaig sentir molt feliç quan vaig fer una trucada dient als de Blanca: et volem explicar un projecte, i sapigueu que sempre que pugui per mi la Blanca serà una prioritat de la meva activitat esportiva d'aquest país. En un moment que Catalunya té un repte il·lusionant de futur, en un moment que Catalunya pateix, l'esport té un gran instrument, que és el de donar a conèixer què som com a país i com a futur. Vosaltres representeu això, el futur del nostre país i sobretot els valors d'aquells nens i nenes que es formen al voltant de l'esport. Moltes gràcies.
Quatre i 39 minuts de la tarda han escoltat Josep Maldonado, el senador Maldonado, que si una cosa té és que és un bon orador, com han pogut comprovar. Va cloure amb aquest torn de parlaments el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, Pep Moliner.
Jo començo amb una anècdota personal. El Gerard Figueres ha acabat amb una anècdota personal. Jo vinc del món del tennis, no vinc del que he practicat el tenis durant molts anys, ara fa un temps que no, i envejo aquests comentaris que produeixen el futbol, no? El tenis competeixes molt sol, ho trobes molt sol, a vegades tens el pare que va fotent canya perquè no ho fas el bé possible, però trobes a faltar les abraçades dels gols, quan guanyes un punt, quan guanyes un set, quan el perds, etc. No? Per tant, aquests valors del futbol són importants. I deixem-me que us digui una cosa i us transmeti una cosa. La Blanca Subur aquests valors els transmet molt i molt bé. Jo amb la meva feina personal viatjo per molts llocs del país i tothom coneix la Blanca. La Blanca tothom la coneix i tothom en parla. Home, de Sitges, ja hi ha la Blanca Subur, un equip que moltes vegades diuen sempre ens guanyen aquests a la Blanca. Per tant, vol dir que la Blanca és sinònim d'èxit, no? L'èxit en si mateix no és l'esport, em deia una persona un dia, no? Sinó que és l'esport, és l'èxit de fer les coses com les fa, per exemple, un dels clubs referents de Sitges com és la Blanca Subur, no? S'ha dit aquí, els valors, l'educació en valors, l'esport, educar els nanos, a les persones que comencen el seu projecte de vida a través de l'esport, és una de les coses que s'ha d'agrair a la Blanca i a tots els clubs de Sitges i d'arreu del país que així ho fan. Excusar també la presència del Batlle de Sitges, li hagués agradat moltíssim estar en un acte com el d'avui, no ha pogut ser, m'ha dit que us transmeti totes les felicitacions per aquest 50 aniversari, espera poder caminar amb vosaltres com jo mateix, com a regidor d'Esports, i tot l'equip de govern, també tot el consistori, i acompanyeu-vos en tots i cadascun dels actes que organitzeu, que, com ha dit el senyor Maldonado, estic segur també que seran un èxit per les ganes, pel carinyo i pel coratge que hi poseu. Com a ajuntament, i parlo també en nom de la vinyeta en aquest cas, i segur que d'altres regidors d'Esports, sempre és poc el que podem ajudar-vos per el que us mereixeu. Hem passat 3 anys difícils a nivell municipal, els ajuntaments de veritat ho sabeu, hem patit les circumstàncies d'aquesta crisi feroxa perquè feia molts anys que no teníem una situació com la que patim. Ens hagués agradat molt a tots ajudar-vos molt més. Ara es comença a veure la llum, això ho diuen els entesos, jo no ho soc, això és el que també sento i escolto per les televisions i per la premsa. Em sembla que us podrem començar a ajudar, comencem a veure la llum com a país, tenim projectes importants com a país, com a municipi, i l'esport és un projecte vital per tots nosaltres. Per tant, esperem que en aquest camí dels 50 o 100 anys més us puguem seguir ajudant. Ja per acabar, visca la Blanca i moltes gràcies per la feina que feu.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, Pep Moliner, fou l'encarregat de cloure amb aquest acte, aquest primer tastet del que seran els diferents actes i activitats a l'entorn d'aquest 50è aniversari de la Blanca Subur. Repetim i tornem a recordar, primera data que hem de tenir tots al cap, 30 de març, diumenge 30 de març, aquest diumenge no, el vinent, el retiro a partir de les 7 de la tarda, aquest festival musical que servirà per presentar aquest himne de la Blanca Subur que ha confeccionat la cantant Lucrecia. Altres dades que podem recordar, en fi, ho anirem recordant a mesura que s'esdevinguin els dies, no? Però aquest partit del cinquantenari el 14 de juny, el Nou Pinsbens, que enfrontarà el juvenil de la Blanca amb la selecció catalana sub-17 i encara sense data, segons va comentar Toni Cerdà, però es calcula que es pot ser entre l'octubre i el novembre, se presentarà també en el llibre Història de la Blanca i el sopar de cloenda d'aquests 50 anys. En fi, en seguirem parlant. Com els dèiem, dimecres ens acompanyarà aquí a la tertúlia el president de la Blanca Subur, Toni Cerdà. 4:43, per tant, en falten dos per arribar a 4:45. Seguim amb el temps de descompte. I avui sí que és més temps de descompte que mai, perquè probablement, ja els dic que passarem de les 5. Hem de repassar encara el gruix de la jornada futbolística, tant a la segona com a la tercera catalana. Hem de parlar de bàsquet també, de la relliscada que va patir el bàsquet Sitges aquest passat dissabte davant el Ripollet, i també hem de tenir uns minuts per conversar amb Josep Fuster, entrenador del Club Patí Sitges, que ahir va perdre estrepitosament 9-1, una dura derrota la que va patir el Club Patí Sitges en el seu desplaçament a la pista del Molins de Rei A. Pràcticament es diu adeu a l'ascens després d'aquestes tres últimes derrotes que han encaixat el Club Patí Sitges. Futbol. Com ha anat la jornada número 24 amb la segona catalana? Comencem per resultats i classificació. Els marcadors: Sant Esteve Sorrovires 2, La Múnia 2, Sant Joan Despí 1, Olímpic Can Fatjó 2, Espluguenc 3, Penya Unió Màlaga 4, Sant Cugat Esport 3, Júnior 1, Cubelles 0, Unificació Bellvitge 1, Vegas 1, Sitges 3, Joventut 25 de Setembre 0, Joventut Prat 0, Sant Ildefons 2, Can Vidalet 0 i Moja 4, Gornal 1. Sant Ildefons, líder, 59 punts, seguit del 25 de setembre en 50, tercer el Can Vidalet amb 47, 46 per Can Fatjó i Unificació Bellvitge, 43 per Júnior, 38 per Espluguenc, 34 per Moja, 33 punts sumen el Sant Joan Despí i el Sant Cugat Esport, 29 la Penya Unió Màlaga, i atenció perquè de seguida ja trobem els Sitges, que és 12 amb 26 punts, i després de moltes i moltes setmanes la Unió Esportiva Sitges surt, i així ho celebrem, de la zona de descens. Segueixen els Sitges, el Gornal amb 24 i el Joventut Prat també amb 24, 20 per la Múnia, 20 per Vegas, que és tercer per la cua, 18 pel Sant Esteve Sarrovires i una setmana més el Cubelles cué amb 16. I el titular és ben clar: el Sitges surt del descens. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Feia moltes setmanes.
Feia moltes setmanes.
Moltes setmanes.
De fet, feia des de l'1 de desembre.
Déu-n'hi-do. Jo ara no ho tenia allò numèricament al cap, però...
Des de l'1 del desembre del 2013, que doncs el Sitges estava en jocs de descens.
Victòria important. Ara fa tot just una setmana parlàvem de la importància que tenia doncs haver superat el Cubelles, aquell solitari gol de Sergio Jiménez a Aiguadols. Però dèiem, compte, perquè ara ve el Vegas i serà tan o més important que el de Cubelles. I bé, després de molt de temps, com els dèiem, el Sitges ha aconseguit ja veure la llum, sortir d'aquesta zona de descens, i tot plegat gràcies, com dèiem, a aquesta victòria d'ahir al camp del Vegas, en un maig que precisament no començava massa bé per als sitgetans, que per cert també, tot s'ha de dir, tenien algunes baixes importants, com les del sancionat Héctor o, per problemes físics, Patrick Ogonza. Al minut 7, el Vegas marcava l'1-0, aprofitant una vedada defensiva dels Sitges. Es posava per davant, per tant, i amb aquest resultat de 1-0 acabava la primera meitat. No va ser fins al 67 que arribaria el gol de l'empat, obra del recent incorporat Rubén Cortés. Un Rubén Cortés que va ser, diguem-ho així, una aposta personal del míster, que el va situar no a la seva demarcació habitual, sinó al lateral dret. El Vegas jugava ja, per cert, també des del minut 57 amb un home menys, expulsió d'un dels seus jugadors per doble amonestació, i aquest empat que es produïa, com dèiem, gràcies a una acció embolicada a l'interior de l'àrea. Rubén Cortés, molt atent, doncs s'introduïa la pilota al fons de la xarxa. Estem parlant del minut 67, però és que un parell minuts més tard, al 69, Nico, doncs, com ja ens té acostumats últimament, es va treure del barret un altre xut impressionant des de fora l'àrea i aquest xut va sorprendre el porter del Vegas convertint-se així en l'1-2. El Sitges havia fet el més difícil, que és capgirar el marcador, i ho va fer, com els dèiem, amb un parell de minuts. Minuts de patiment també, tot s'ha de dir, perquè el Vegas, doncs, com quan un està amb l'aigua al coll, doncs tira totes les naus al davant. Sortosament, doncs, tampoc va crear un perill excessiu, i l'1-3, gràcies a una jugada de contracop que va culminar Sergio Jiménez pràcticament ja al minut 90. Sergio Jiménez, que va driblar el porter, gairebé va driblar la seva ombra, va driblar una mica més i dribla també la pròpia porteria. En qualsevol cas, 1-3, que tot s'ha de dir també feia justícia als mèrits d'un i altre equip al damunt del terreny de joc. Victòria important, com assenyalava a la fi del partit el seu entrenador, Jordi Serra.
Sí, bueno, l'equip ha estat, jo crec que havia hagut ratos bons. A la primera part ens ha costat una mica entrar en la dinàmica del joc que volíem. Hem tingut que arreglar coses de l'equip perquè hi ha hagut baixes d'última hora, com el Patrick, que està amb angines, el mig del camp, l'Héctor, no està i es nota molt. Has de juntar dos tios que són més de tocar-la, com el Quique i l'Over, que el Quique avui ha fet un partidàs, per mi és el millor partit des que ha tornat aquí. I bueno, doncs a la segona part hem reaccionat molt bé. Ells es comenta una mica que quan es queden en 10 nosaltres som superiors, però jo crec que la segona part ha sigut netament nostra. Ells aproximacions han tingut una, i perquè han penjat una pilota que el porter, el Roger, ha dubtat, però l'equip ha estat molt serio. Per primer cop també hem marcat 3 gols en un partit de Lliga, perquè no havíem marcat mai 3 gols, i bueno, és important donar una mica de coixí de cara a aquests dos partits que ens venen ara, que bueno, no són de la nostra Lliga, però aviam, no els veig impossibles, i per tant treballarem per guanyar la setmana que ve i la següent.
Jo et deia ara, Jordi, que bé, la posada en escena de l'equip a mi m'ha semblat més que correcta, però ha estat encaixar el gol i l'equip ha tingut dubtes.
Sí, perquè és un gol molt fàcil. És un gol que primer reben, que la defensa no s'anticipa, reben, toquen de cara, una segona jugada, un centro, quan sembla que ja no arriba un, encara arriba l'altre, el lateral està a la banda, o sigui, ha d'estar per dins, està per fora. Són jugades d'estar una mica dormint, no? Però bueno, l'equip ha donat la cara, bueno, tirant des de darrere del cap, i els Carrasco han estat sensacionals, el Quique ha repartit joc, i bueno, els que han anat entrant ho han fet molt bé. El Rubén ha jugat de lateral d'aquests tipus, ja vinga, va, anem a jugar una mica, i ho ha fet molt bé, ha fet les dues jugades dels dos primers gols. El Nico ha fotut un gol des de casa seva, com sempre, ho intenta i algun entra, però bueno, és com aquest, el Cristiano, no?, que xuta tot arreu i alguna vegada entra, no? Ha estat un golarro. I bueno, ja per acabar, pues, el gol del Sergito, que tot i jugar lesionat tota la segona part, ha volgut seguir, està molt ficat, molt, tot, en contrari de que quan vam parlar a la Múnia, quan vam parlar a casa en un partit que vaig comentar que si no està, està sensacional, està motivat, i bueno, es nota, té una arribada, unes diagonals molt, molt perilloses, i avui ha sigut, l'últim gol ha sigut aquells que dius, bueno, què, marcarà o no, perquè
Santa ha sigut en suspens, eh?
Però bueno, ha marcat, i agrair-li també, bueno, aquest esforç que fa de venir a jugar sense dormir, que després jugar a futbol sala i tot això s'ha d'arreglar, lògicament, però està molt ficat, ell, és molt important que, com ell, tots estan molt posats, la gent que no estava convocada amb un timbal. Això és el que volíem al principi de temporada, que ho havíem perdut una mica.
Deies que l'equip per primer cop marca 3 gols, i em sembla que és per segona vegada, ho diré molt de memòria, que aconsegueix dues victòries consecutives.
No recordo ja, aquesta és bona, no en recordo.
Suposo sí, que... jo diria que la victòria de la primera volta a Sant Esteve i després a casa amb el Sant Cugat.
Sí, a més ens ha costat molt, ara no recordo quan vam guanyar, sí, no sé, no me'n recordo, ja. És igual, seguim guanyant, la setmana que ve la tercera i parlarem de la tercera, no? Sí. Bueno, jo soc molt optimista, m'ho estan posant...
Què suposa aquesta victòria, més enllà dels 3 punts, evidentment?
Sí, suposo que m'ho estan posant dificilíssim, perquè tots els que juguen ho fan molt bé, intenten fer... aplicar el que els demano, a l'Adrià, a l'Almela quan han entrat, a l'Òscar, que han jugat molt, molt junts al mig, m'ho estan posant complicat i d'això es tracta, no? I l'objectiu ara és intentar aconseguir que els últims 5 partits, 4, pues, pugui jugar una mica, no per no fer res, no? Però per estar tranquils i veure com juga aquest altre, amb tranquil·litat, amb serà, no? Serà complicat, però nosaltres ho intentarem, no? Ara el que ha suposat aquesta victòria és obrir coixí amb el Vegas, tal com hem obert ja molt coixí amb el Cubelles.
I la Veraix, també.
I la Veraix, ahir va perdre a Gornal, per tant l'avancem. Jo suposo que el Prat, no ho sé, estic parlant sobre el paper, suposo que el Prat no traurà res del camp del 25, l'avançarem també, i aviam si el Màlaga punxa espluguent i anem a apropar-nos a aquest coixí de gent, no? Que com més gent serem, més riurem, no?
Per com està l'equip hores d'ara, i per com juga a fora i per com juga a casa, tens potser, almenys aquesta és la meva sensació, que pot treure millor resultat de Sant Ildefons que no la setmana que anem al 25?
Sí, però també penso que els 25 no es trobarà gens còmode. El partit li hem de fer molt incòmode, hem de ser molt intensos, hem d'estar ben col·locats, saber que ells tenen puntes molt bons, que saben com juguen, que tenen els puntes que guanyen l'esquena, però nosaltres també els hi podem fer mal, perquè de fet és el que dèieu, a la primera part allà vam estar lluitant el partit, no? No vam estar a la segona, però a la primera vam estar. Pensar, cada partit és una història, avui comentava que el nostre camp ens costa jugar, que sembla que juguem molt nerviosos, però no realment que juguin molt nerviosos més que aquí, és que tot és allà apretat, no? Hi ha molta intensitat.
Tot s'ha de jugar en pocs metres.
I bueno, sí, sí. Per què no? Sant Ildefons també, anirem a treure alguna cosa i cada partit. Jo crec que ara amb aquesta dinàmica els nanos el que fa és també que l'autoestima puja molt i no sé on podem anar a parar. El que primer hem d'aconseguir és 40 punts i salvar-nos i estar tranquils, que jo crec que ho mereixem.
Doncs és més que evident, i números canten, que el Sitges passa ara pel seu millor moment, Toni.
Sí,
això
sí,
és evident.
Sí. És evident. És el
pels resultats i també per com gestiona el seu joc el terreny de joc. Ahir tot s'ha de dir també, bona aportació, ho destacava el Jordi, dels que van entrar a portar doncs, minuts, cas del Rubén Cortés, de l'Òscar Martínez, de l'Adrià Mercè i de l'Almela, van tenir bons minuts també, és el que deia ell, no? Vull dir, ara ho tinc complicat perquè gairebé hi som tots, i fins i tot ja es va vestir de curt Manu Santiago, va estar a la banqueta, no va jugar cap minut perquè encara no està allò del tot bé, però bé, celebrem també que el Manu pugui ja incorporar-se al que es diu la rutina dels partits també, que és
sí,
important.
Sí, està al costat de l'equip i ja comença a tenir algun que altre minut, i el més important és això, no? Que recuperes pràcticament tots els jugadors en aquesta recta final, que és quan tu estàs més fort en aquesta segona volta, i doncs la prova la tens que tots els quatre partits que el Sitges ha guanyat, que ha jugat a camp contrari, ha guanyat dos i ha empatat dos.
Per
això
cert,
són bons números.
Gran aportació també des de fora del terreny de joc. Parlem de gent com l'Héctor, com el Gonza, que van estar també animant els seus companys amb timbal en mà i tot. En fi, van crear també un ambientillo de bona animació fora del terreny de joc. En qualsevol cas, ara, com dèiem, li ve als Sitges dos partits complicats, de fet ho són tots, però potser el de dissabte t'exigirà un pèl més, perquè ve aquí el 25 de setembre un equip que tampoc està guanyant,
no.
Tampoc està perdent, però bé, està empatant,
sí, sí.
En els últims partits, i la setmana que ve saps que has d'anar a Sant Ildefons, però bé, primer el 25 de setembre que feina hi haurà.
Sí, sí, no, i més aquí, no? Que aquí, tenen en compte que en aquesta segona volta l'únic partit que s'ha perdut ha sigut a casa, i amb
sí,
el
sí.
Pluent, no? Uh-huh. Doncs, clar, serà un partit complicat, tot i que, clar, també el Joventut 25 de setembre venen de dos empats consecutius,
sí,
no?
Sí, senyor, sí, senyor.
I, clar, això farà que, doncs, més exigència per part dels Sitges, no?
Si estan o no en el seu millor moment, degut a aquests dos empats, no ho sabem,
no,
no ho
sabem.
Ho veurem dissabte a la tarda, a veure com acaba tot plegat. En qualsevol cas, repeteixo, celebrem que el Sitges pugui haver sortit així d'entrada d'aquesta zona de descens, que era encara molt de camí a fer, molt de recorregut, 30 punts en joc encara, per tant, feina per endavant.
Sí, molta feina, però clar, és molt esperançadora doncs aquest inici de la segona volta,
sense dubte,
que el Sitges, uh-huh. Doncs el que parlàvem moltes vegades, aquella confiança, l'equip ha agafat aquella confiança i ara és molt difícil, a més parlant amb els jugadors te dones ràpidament doncs que l'equip està ara en el seu millor moment.
Deia el Jordi en un moment de l'entrevista, és el primer cop que marquem 3 gols, no. El dia del Sant Esteve aquí a Aiguadols es va guanyar per 3-1, però bé, en fi, és una dada que després vam comentar que volíem puntualitzar, però en qualsevol cas, 1-2-3, el que sigui, el Sitges ja està fora de la zona de perill momentàniament, esperem que d'ara endavant la cosa vagi cap amunt. 4:56, gairebé 57, falta poquet per arribar a les 5. Passarem avui, per tant, sobradament del punt de les 5 de la tarda. El que hem de fer ara és repassar com ha anat la jornada al grup 12 de la tercera catalana. Poques coses han canviat després d'aquesta 24a jornada. Comencem repassant marcadors i com queda la classificació. Sant Pere Molanta 5, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Sant Sadurní Atlètic 2, Base Espirall 3, Sobrense 3, Base Vilanova 0, Penya Jove 1, Fundació Atlètic Vilafranca 0, Riu de Villes 2, La Roqueta 5, Òdena 4, Capellades 2, Quintinenc 1, La Granada 2, Montserrat Igualada 0, Olivella 1, Inribas 1, Carme 0. Ha passat una jornada més i el Sobrense aguanta el tirón. Líder amb 56 punts, un punt d'avantatge envers els seus immediats perseguidors, el Molanta i l'Olivella, que en sumen 55. Bastant allunyat en quarta posició, l'Oden amb 46, 45 per les Roquetes, 39 per Ribes, 37 per Base Espirall, 36 per Fundació Leti Vilafranca, els mateixos que la Granada, 29 per Base Vilanova, 26 per Penya Jove, 25 punts sumen el Montserrat, Igualada i el Carme, 23 per Sant Cugat, les Garrigues, 21 i quart per la cua, el Sant Sadurní Atlètic, i tanquen la classificació. Capellades amb 17, 17 punts també per Riu de Villes i Quintinenc amb 12. I partit, bé, no direm que plàcid, però sí, Toni, bastant còmode el que va tenir ahir el Sobrense vers el Base Vilanova, pràcticament en mitja part va tenir prou el Sobrense.
Sí, sí, en la primer 45 minuts el Sobrense va fer la feina. Un Sobrense que tampoc, si parléssim amb mitjans de cotxes, doncs, vull dir, amb la primera va tenir sí, suficient.
Primera, segona, doncs, marxa, molt estirar,
sí, va tenir suficient.
No li va fer falta posar ni la tercera.
Ni la tercera, ni menys la quarta, no? En primera i segona, doncs, sobretot amb la primera va tirar endavant un partit còmode per ell, que se posava molt bé al primer quart d'hora, doncs, en una molt bona jugada al Didac Lacalle, que de fet ahir va tenir un protagonisme. De fet, està jugant força bé aquest jugador al llarg d'aquests partits, però ahir, doncs, el Dida va marcar dos gols, que potser la seva assignatura pendent, no? És un jugador amb molta classe, però que li falta una miqueta, doncs, allò, matar, no? I ahir, doncs, al minut 15, al primer quart d'hora, marcava l'1-0. Al 25, en una gran jugada de Jordi Cano, per la banda, doncs, el Didac feia el 2-0, rematava en una gran jugada, la millor jugada que del Sobrense a la primera part, i al minut 44, també en una molt bona jugada, una jugada que iniciava el Jordi Cano per la banda, passa al mig de la defensa del Sobrense, de l'atac del Sobrense, allà Pablo rematava el 3-0. Aquí, doncs, finalitzava la primera part, i a la segona part, doncs, el Sobrense gaudia d'ocasions per poder ampliar més les seves avantatges. Em quedo amb una jugada sensacional del Dida de la Calle, pinxa la pilota, controla molt bé, le fa a li passa la pilota per sol, fa un barret, com es diu, el defensor es queda davant del porter, trenca totalment la pilota, però aquesta s'estavella al travesser, no? És una gran jugada del Dida la Calle, que si entra, doncs és un golarro.
Com,
no?
Es diu, s'ensorra aigua dolç.
Correcte. Minuts també per a Cristian Laguna, que va tenir la seva solució en dues ocasions, clar, en els últims minuts, i doncs al final victòria del Sobrense en un partit molt plàcid pel Sobrense davant d'un Base Vilanova ordinadet, treballador, però que, doncs, sobretot a la segona part no va arribar ni un cop a la porteria del Sobrense.
I problemes també físics per Raül Limón, eh?
Problema físic per Raül Limón, i potser, doncs, espera aquest jugador, no sé,
unes quantes setmanes.
Unes quantes setmanes, i doncs això preocupava.
Una baixa que s'ha d'afegir a la d'Albert Huete.
Albert Huete.
Encara no es coneix del tot l'abast de la seva lesió, està pendent dels resultats. Però en qualsevol cas són dos baixes importants, eh? Li preguntàvem al Marc Riba el divendres si això obligava el club a moure's en aquest sentit i a incorporar algú. Bé, ella ens ho va dir molt clar, que s'està intentant treballar en aquesta direcció.
Sí, el que passa que deixava molt clar Josu Juliani, i l'escoltarem, doncs que a veure que sí, sempre quan sigui un jugador que aporti, perquè, doncs, perquè no aporti el que li interessa al Sobrense, doncs,
no, evidentment ha de ser algú que vingui d'entrada, que vingui a sumar i que vingui a aportar, doncs,
aportar la mancança,
sí, sí,
que
la mancança
pot tenir
que, evidentment,
al mig del camp al Sobrense, o bé en davant,
no? A la punta d'atac. 5 i gairebé 2 minuts de la tarda, escoltem el que comentava després d'aquesta nova victòria del Sobrense el seu míster, en Josu Julián.
La primera part jo crec que ells han començat super enxufats, ens ha costat una miqueta obrir espais, obrir el partit, però bueno, a partir de que hem fet sobretot el segon gol, ells han baixat una miqueta, i bueno, i hem tingut la fortuna que quan s'estava acabant la primera part hem fet el 3-0, que bueno, que ens ha deixat bastant encarrilat el partit. La segona part, sense tenir el nostre millor nivell, hem tingut alguna que altra ocasió bastant clara de gol. Me recordo un travesser del Didac, l'última del Didi i la penúltima del Laguna sols davant del porter. i ells crec que no han tingut cap. Bueno, sí que és cert que hem baixat una miqueta el pistó, és cert, una miqueta l'hem baixat, però bueno, també és difícil mantenir la intensitat durant els 90 minuts si la primera part amb Astres és de ser humà, que en algun moment puguis baixar una miqueta la intensitat. No és l'ideal, però bueno, pot passar. Després també has de tenir en compte que hem acabat amb 10 jugadors els últims 15 minuts, que vulguis o no, també bueno, et dona aquesta inestabilitat, perquè clar, acabes jugant amb Didac de mig centre, amb Didi d'extrema esquerra, amb Laguna només a dalt, però bueno, sense tenir el jugador aquest que ens faltava, el Limón, hem tingut dues ocasions al final de partit sol, o sigui, bueno, me'n vaig satisfet del treball del Suburense i dimarts seguir.
Home, des d'un principi doncs el Suburense ha vist que lo tenia controlat el partit, i de fet Suburense molt superior al Bassa Vilanova, almenys en el que s'ha vist.
Bueno, ha sigut superior al partit. Quan comencen els partits, tots els partits comencen 0-0 i tots els equips et poden complicar un partit. Tots tenen virtuts, tots tenen defectes, i avui nosaltres hem estat encertats des del minut, diria, 1 hem estat enxufats i hem tingut la fortuna d'estar encertats. Això et dona molta, molta facilitat de portar el tempo del partit. Crec que no els hi hem deixat entrar en cap moment. Si els hi haguessin deixat entrar, doncs potser ara estaríem parlant d'una altra història de partit. Però bueno, que els equips del Pere Costa no baixen els braços mai, perquè ell els imprimeix una intensitat molt, molt forta, i nosaltres sabíem que si no teníem un avantatge considerable no estava el partit tancat.
La jugada de la pilota al travesser de Didac s'ha merescut el gol, perquè ha sigut una jugada sensacional individual de Didac, que avui doncs ha estat bastant acertat amb el gol, ha marcat dos gols.
Sí, avui ha fet un partit molt complet. Ja ve de fer partits molt bons el dia d'aquest, però avui ha tingut la sort de poder també veure porteria, i ha tingut el tercer, que bueno, no l'ha fet perquè ha xutat massa fort sota el meu punt de vista, i li ha donat el travesser. Però jo també quedo amb la jugada de Laguna al final, que feia dies no se'n anava per velocitat, i avui pues, el tio ha sortit i ha tingut la seva jugadeta i ha sortit li ha guanyat en velocitat al defensa i ha marxat, que també és una cosa positiva.
Potser avui les lesions, no? Ha estat una miqueta la taqueta, no? Del partit, no? El Sobrense, doncs, capes ja l'has tingut que canviar, perquè ha sortit una mica tocat, Limón no ha acabat el partit, no?
Bueno, cap en principi no té res, cap ha sigut més per precaució, perquè sempre és ell té molta musculatura i bueno, ha notat una petita punxadeta al genoll, però bueno, és el genoll operat, i per experiència et puc dir que els genolls operats bueno, sempre et donen la tabarra. Però en principi no ha de ser res. El Limón sí que hem d'esperar, perquè sí que bueno, ha allargat la cama i ha notat una punxadeta al tendó rotulià. Ja ho veurem. Bueno, hem d'esperar. Crec que sí que potser té alguna cosa, però no podem dir-ho perquè estem a mitja hora de que s'ho ha fet. Llavors hem d'esperar demà passat, a veure què li diuen a l'ecografia, que li facin, i si està bé pues, a jugar, i si no està bé pues, haurem de buscar un altre jugador que jugui al seu lloc, no hi ha més.
Sí, perquè doncs, ja tens la base del Huete, parlàvem amb el Riba, deia que doncs, estàvem mirant a veure si podíeu incorporar algun altre jugador. Clar, si ara teniu la base del Limón, clar, se sumarà, no?, les lesions.
Sí, bueno, el del Huete hem d'esperar també fins dimarts que li facin la ressonància, creu amb els dits, que no sigui tan greu com semblava, i si no és tan greu, doncs potser no hem de córrer. Si és greu, ja ho veurem. No, això d'incorporar jugadors, ja ho veurem. Si el jugador pot aportar, benvingut sigui, però si no, no agafarem cap persona que no sigui per aportar.
Què sensacions treus del canvi d'horari? Què t'ha semblat?
Ni fu ni fa, no, és que a mi no m'agraden els canvis, no. O sigui, hem jugat avui, per, ja us ho vaig comentar, per qüestions econòmiques del club, perquè jugava al Barça i la gent pues, potser no vindria a la tarda. Jo crec que ha vingut la mateixa gent que hagués vingut per la tarda, llavors, bueno, sense comentaris. Tornarem a jugar a les 5 de la tarda d'aquí dues setmanes, o sigui que, bueno, el proper partit que juguem a casa, o sigui que no hi ha més a dir, no hi ha res a dir. El Sobrets juga a les 5 de la tarda a la temporada 2013-2014 i la temporada que ve ja veurem si tot continua o no continua.
Molt bé, doncs ara a esperar el proper desplaçament, que és el camp de l'Espirall, un Espirall doncs, que està fent un digne campionat, que és un equip a tenir molt en compte, no?
Sí, l'Espirall és un bon equip i ho sabem, però també sabem nosaltres el que ens juguem. Hem d'anar a Vilafranca i, bueno, i sortir com hem sortit avui, intentar mossegar dalt, intentar tenir la pilota, intentar finalitzar jugades, i si ho fem tindrem les nostres opcions de tirar endavant el partit. Si no ho fem i sortim, bueno, a veure les venir, no, l'Espirall té un bon equip com per fer-nos mal. I llavors, pas a pas, primer dimarts, dijous, divendres, recuperar jugadors, recuperar sensacions, que molts jugadors avui les han recuperades i això és el positiu, i diumenge anar a guanyar l'Espirall si es pot.
Doncs a veure què passa. Diumenge al camp del base Espirall i pendents, evidentment, de l'evolució de les lesions de Raúl Limón i d'Albert Huete, que aquesta setmana doncs, sabrà alguna coseta més. En qualsevol cas, també pendents si el club hi acaba o no incorporant algun que altre jugador. Bé, el Josu té clar, si ha de ser algú que vingui a aportar, doncs sí. Si no, doncs ens quedarem tal i com estem. I bé, ja han escoltat una miqueta el que pensava sobre el canvi d'horari. Una qüestió puntual. El Josu doncs, és dels que pensa que el Sobrens ha de jugar a les 5, que ha respectat, evidentment, la decisió del club, però que... el proper partit a Equador serà a les 5 de la tarda. 4:10, tanquem bloc futbolístic recordant també que per cert el Sobrens B va guanyar per la mínima 1-0 al base Espirall B en aquest cas, i bé, una jornada més el conjunt de Manolo Cantos se situa en aquesta part mitja còmoda de la classificació al grup 11 de la quarta catalana. I parlem de bàsquet, sens dubte el partit del passat dissabte del bàsquet de Sitges no va ser el millor de la temporada. Probablement, no sé si dic que va ser un dels pitjors, però en qualsevol cas el conjunt de Fermín Sánchez no va tenir, com es diu en aquests casos, bones sensacions al damunt de la pista, i el Ripollet es va acabar enduent la victòria per 61-70, un partit igualat, sobretot en el primer període, 17-16. A partir del segon període el Ripollet comença a imposar la seva llei, es va endur el parcial 11-15, 16-28 aquí l'estirada definitiva del conjunt visitant, i 17-11, tot i que es va recuperar el Sitges a l'últim període, com a mínim va poder salvar l'averaix, ja que recordem, el bàsquet de Sitges va guanyar a Ripollet de 12 punts, 58-70. Pel que pugui passar, perquè el Ripollet de ben segur que serà un altre dels equips que estarà en aquesta part alta de la classificació, i veurem si acaba sent un altre dels equips que amb opcions d'aconseguir com a mínim jugar amb els play-offs d'ascens a Copa Catalunya. Com els diem, no va ser un bon partit, l'equip en cap moment doncs, no direm que tingués fe en la victòria, però no sortien gens bé les coses, mal percentatge de tirs, mal percentatge en l'aspecte de defensiu, rebots, en fi, un mal partit en línia generals del bàsquet Sitges, que va tenir en Xavi Sabater el seu màxim anotador amb 21 punts. A més, doncs, cal recordar també i cal afegir la lesió de Nacho Vicente. Nacho Vicente que bé, no va poder participar en el partit degut a una lesió, una revinclada al turmell. Això també va ser sens dubte un hàndicap important per al conjunt sitgetà. Un bàsquet de Sitges que cau fins a la cinquena plaça i que el proper cap de setmana visitarà la pista finalista del Reus Deportiu, un equip que hores d'ara està lluitant per no perdre la categoria. Altres resultats en matèria de bàsquet que ens deixa aquest últim cap de setmana, doncs la victòria una més del Sènior B, que es va imposar per 81-62 al Papiol, i una de molt important, la que va aconseguir el Sènior femení a la pista del Nou Esplugues. Partit difícil, partit disputat, que es va resoldre en els últims instants. 58-64 va guanyar el Sènior femení, que combinat amb la derrota de l'Hospitalet, que va perdre 61-43 a la pista del Samà, doncs certifiquen el seu liderat ara amb dues victòries d'avantatge vers el conjunt del Llobregat. Per fi, per tant, doncs una molt bona jornada, combinada, com dèiem, amb victòria a la pista del Nou Esplugues i amb la derrota de l'Hospitalet a Vilanova a la pista del Samà. Gairebé un quart de sis de la tarda, hem de tenir encara uns quants minuts més, Toni, per parlar del que no voldríem parlar, i és de les poques opcions que en aquests moments té el Club Patí Sitges per ser l'any vinent a Primera Catalana.
Sí, jo ja no diria poques, jo diria que...
Gens?
Gens.
Sí?
Gens d'opcions, perquè no crec...
Dic poques, perquè evidentment numèricament encara és possible, queden 5 jornades,
sí, home, clar,
i però... matemàticament allò que fins que matemàticament es digui prou, doncs val.
Sí, el que passa és que, clar, la derrota aquesta fa de que doncs, el Molins de Rei ja li tregui una renta suficient, i a més el Valls, tot i que no va jugar aquest partit, doncs té un partit fàcil i pot treure doncs, els punts, no? Ho té molt difícil ja el Patí Sitges per aconseguir doncs, quedar com a mínim segon, que això li dona dret a pujar directe, però per això té que quedar segon, i tenen en compte que fins i tot el Ripollet ja ha passat al Patí Sitges.
Doncs li podem fer la pregunta que jo ara li feia al Toni, li puc fer directament a el seu entrenador, en Josep Fuster. Josep, bona tarda.
Bona tarda.
El Club Patí Sitges ha perdut l'ascens ja definitivament?
Ho tenim molt, molt complicat, però definitivament, mentre hi hagi números, es pot seguir treballant. És molt difícil, però encara no... Els partits que queden, els punts que queden a fer, encara no estem fora de res, però és molt, molt complicat perquè no depenem de nosaltres, hi ha molts punts de diferència, però hem de seguir treballant i hem d'intentar-ho.
Josep, quan ens arribaven les notícies de Molins, que l'equip havia perdut per 9-1, gairebé no ens ho creiem. Què va passar?
Ni nosaltres mateixos. Però res, vam estar parlant al vestidor, el que havíem de fer, els nanos estàvem supermotivats, el Molins va sortir però més que motivat, i nosaltres... No vam estar d'alçada. La pressió ens ha pogut, estem esbrinant aviam què ha pogut passar, perquè han sigut 3 partits, i dels 3, o sigui, almenys algun haguéssim pogut puntuar, i no ha sigut així, i estem esbrinant aviam què ha pogut passar, i els nanos també estan molt, molt, molt ensorrats, perquè no ho han fet bé, ells mateixos se'n donen compte. Hem treballat bé els entrenos, vull dir que no és culpa del treball, és culpa de la pressió ens ha pogut o alguna cosa així.
Ara t'ho volia dir, no? Potser l'excés de pressió, un aspecte doncs estrictament psicològic.
Jo crec que és això. Perquè és que no hi ha cap més motiu, perquè els entrenaments estan treballant bé, vull dir, no en tinc queixa. Però els partits, doncs, el que hem treballat realment als entrenaments, ens ha faltat molt dinamisme a la pista i res, jo crec que ens han tremolat les cames.
És important la dada que apuntaves fa uns moments, no, Josep? El fet que dels 3 últims partits, que eren molt importants, Ripollet, Valls i Molins, doncs no heu estat capaços de sumar cap punt. Clar, això és un rèdit molt, molt, molt deficient en aquest sentit, que us condemna pràcticament.
Sí. La veritat que sí. El que passa, tenim equips allà que ens poden guanyar amb aquests rivals, i tant els Monjos com hi ha el Mataró per allà, que no és un equip que faci molta por, però ens va guanyar, per exemple, amb el Valls, i pot guanyar perfectament amb altres equips, no? Però clar, també nosaltres ens hem d'aixecar. Ens hem d'aixecar i el que queda guanyar-ho tot, i està allà l'expectativa aviam què pot passar. I repeteixo, serà molt, molt, molt complicat.
En Josep, sense la intenció de fer-me passat, quan subentaven la notícia de que marxava l'Isaac, jo ja comentava amb tu doncs, que feia falta un bon reforç doncs, per suplir l'Isaac, perquè l'Isaac era mig equip, no? Però és que fins i tot ja no, és que sí que s'ha tingut un reforç, no lo suficient, però és que fins i tot s'han perdut jugadors, no?
Sí, sí. Bueno, aviam, nosaltres també ahir vam viatjar amb tres baixes. Ahir vam viatjar una perquè el David ens treballa, l'altra, l'Iñaki, estava fotut, va passar molt mala nit, amb vòmits, i no ens va poder vindre a jugar, i l'altra, el Carles Busquets, que estava sancionat. I clar, amb aquestes tres baixes també era complicat, tot i que els juvenils ho van intentar, el que passa que la categoria encara els hi ve una mica gran.
Et noto fotut, és evident.
Sí, una miqueta. Normal, perquè ho teníem tot molt bé i nosaltres mateixos no ho hem sabut, comptant-me amb mi el primer, no hem sabut tirar-ho endavant.
Fins a cert punt, Josep, també un pèl decebut?
Sí. Sí, perquè no m'esperava aquests tres partits, ja et dic, aquests tres partits a la falta de concentració, del saber estar, de saber jugar amb aquests partits, perquè la pretemporada, per exemple, que vam fer, vam fer molt bé amb equips de primera catalana i vam saber ser-hi. O sigui, jo confiava molt en saber estar amb aquests partits grans. I la veritat és que no ho hem pogut fer. Sí que l'Isaac ha sigut una baixa important i hem fitxat amb un jugador que també l'Iñaki doncs, ho fa força bé, però que passa que clar, l'electricitat que ens donava a l'Isaac la trobem en falta, no? Però bueno, ja ho vam dir, no?
Sí, sí.
La feina
és evident.
Hem de marxar i hem de seguir, vull dir que encara queda lliga, encara...
Clar, numèricament encara doncs, no hi ha res perdut, és evident, és una miqueta el que dèiem al principi de la conversa, no, Josep? Intentar guanyar els partits que queden i bé, esperar que entre els propis rivals també es vagin restant algun punt.
Sí, sí, clar, entre ells han de jugar, m'entens? Però tot i amb això és que són molts punts.
Sí, ho són.
Un en portem 7, l'altre són 6 més 1,
sí, sí.
Perquè el gol de baraja el tenen ells ja.
Correcte.
I llavors, doncs, tot això suma.
Proper partit amb el Molins, bé, divendres, oi?
Sí.
Divendres, val.
Divendres.
Doncs divendres a partir d'un quart de 10 aquest enfrontament amb el Molins B, clar, no cal que diem que han de ser 3 punts sí o sí, perquè si no, com diuen els castellans, apaga i vámonos.
Sí.
Doncs Josep, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau,
bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs amb aquesta conversa amb Josep Fuster, entrenador del Club Pati Sitges, acabem. Repetim, numèricament encara és possible, però s'ha de ser realista i s'han de veure les coses com s'han de veure, i bé, el propi Josep Fuster, que ho ha confessat, no amaga una certa decepció, perquè ell creia que l'equip podia haver donat potser un palet més en aquests partits tan importants, aquestes tres derrotes que ha patit l'equip.
I me quedo sí. Amb això, i ràpidament ho diré, Pitu, ell feia doncs parlava de la pretemporada, que jugàvem en equip de diferent categoria i que havien fet un molt bon paper. Bon paper l'han fet al llarg de tota la primera volta, mentre han tingut a l'Isaac. Una vegada s'ha perdut l'Isaac, el Pati Sitges s'ha perdut el referent.
Sens dubte. Bé, si s'acabarà notant al final de temporada o no, bé, repeteixo, hem de fer quadrar els números i lluitar fins a l'última jornada, fins al 3 de maig. Nosaltres ho deixem aquí. Toni, gràcies.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies a vostès per fer-nos confiança. Tornem dimecres a la tertúlia, el Pilotes Fora, a partir de les 4 de la tarda, com dèiem, en companyia, a banda dels tertulians habituals, d'en Toni Cerdà, president de la Blanca Subur. Adéu-siau.